En l'última collita dels pagesos de ciutat...
Reivindicar allò que nosaltres anomenem males herbes, perquè no són males herbes. Són herbes que potser no volem, però que tenen els seus usos ecològics i també usos medicinals i usos culinaris.
En aquests moments es considera que estudis de la OMS menciona 52.000 espècies útils i medicinals que formarien part de la medicina tradicional de tots els països del món.
Aquí la dificultat que ens trobàvem és que amb nens tan petits, fer un projecte com l'Hort, és difícil trobar quin paper ells tenen a l'hora de poder participar en la construcció i en la cura d'aquest hort.
Montar un huerto que permite de poder vivir en primera persona ciclos y desarrollos y del tanto de las plantas que de ti mismo respecto a la actitud que puede tener hacia el cultivo.
Pocs plats ja que no hi hagi verdures, no? L'última recepta que vaig penjar era els tomàquets verds fregits. Tenia de tot el que es necessitava, tenia uns tomàquets preciosos de temporada.
Benvinguts a Pagesos de Ciutat, el programa amb què cada setmana cultivem els coneixements hortícoles necessaris per treure el millor rendiment dels nostres horts urbans. Per fer-ho, ens ajudem d'experts en l'àmbit agrícola i de la collita de consells, preguntes, experiències i curiositats que ens feu arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Un dia més, ens acompanyen el control tècnic el Xavi Nuses, el Diego Fernández i el Sergi Alonso, i tenim a l'Ester Casanovas preparada a peu de planta. Serà tot just després de repassar el sumari.
En el programa d'avui practicarem horticultura des del terrat d'un hotel i la Núria Sauleda ens parlarà de la seva experiència cultivant al balcó de casa seva. Amb el Jordi Pedrós descobrirem els secrets medicinals del cirerer. Joan Costa ens explicarà tot el que cal saber per plantar un arbre fruiter i després de participar en un esplai infantil dedicat a la pagesia ens ensenyaran a fer cabell d'àngel amb una carbassa.
És l'hora dels pagesos de ciutat.
Avui comencem visitant un hort urbà de 5 estrelles, tantes com té l'hotel Wellington, on seguint l'exemple d'alguns establiments de París, Nova York, Hong Kong o Londres, han decidit convertir el terrat de l'edifici en un hort urbà de 300 metres quadrats, el més gran del món d'aquestes característiques, i tot en ple centre de Madrid. Florencio de Mezain és el cuiner de l'hotel i un dels impulsors del projecte.
La idea de poner esta huerta en Hotel Wellington fue del presidente de la Fundación Wellington, que debió ver algún huerto, pero ornamental, de flores o algo, una hierba aromática, pues creo que fue en Nueva York. Y vino ya con la idea esta, pues ya era 3 años. La dejamos un poco aparcada porque andaba falta de tiempo y ya la retomamos en febrero de este año. Y ya pues me vine al hotel, vi la azotea, le pregunté lo que quería y le dije, si hacemos un huerto, lo hacemos en condiciones. Tenemos que hacer encima un restaurante que sea autosostenible con la verdura del huerto. Y le pareció la idea preciosa y arrancamos. Después ya de tomar la decisión, ya pues hubo que estudiar un poco pues todo el tema, entre cargas de azotea, accesos que eran malísimos, entrar los trailers para traer la mercancía a pleno barrio Salamanca, pues era muy complicado, solo dejaban a partir de las 11 de la noche. Y después de estudiar todos los accesos, lógicamente es un hotel pues de 1952 que habrá tenido sus grandes reformas, pero los accesos son los que son, ¿no? Porque arquitectónicamente pues se había hecho pues un hotel de medida de aquellos años. Fue muy complicado lo que es subir todo hasta arriba. Y al final, pues bien, ya logramos subir todo y se compone pues de 437 tablones de madera que se hicieron en un kit, teniendo en cuenta la medida de los montacargas que eran muy pequeños, se montaron arriba, 3,5 kilómetros de tubería interior, 1.800 sacos de 80 litros de tierra de Tudela y las plantas, que ya hemos recolectado hace Eso, no sé, 18 o 20 días ya 680 lechugas, 152 kilos de borraja, 25 de acelga. La decisión principal de poner la huerta y no fallar era que Madrid con Tudela en climatología es hermana. Hace la misma humedad relativa, las mismas puntas bajantes por la noche de frío, las mismas de calor por la mañana. Entonces, si teníamos el clima igual y teníamos el escenario, lo que nos hacía falta para cumplir el lema de mi casa, que es tierra, agua y sol, nos faltaba la tierra, ¿no? Trajimos la tierra desde Tudela y de momento, la verdad, no hemos tenido nada. Había un problema añadido que creía que nos podía estar un poco mareando, pero no ha sido así porque el retiro lo tenemos a 150 metros. Ese pulmón de Madrid, que es un pedazo parque, con el montón de arbolado que tiene, pájaros de todos los tipos y sobre todo con gorriones, ¿no? Que el gorrión es el pájaro por excelencia urbano y son adictos a las lechugas, por ejemplo. Yo pensaba que en un momento dado tan cerca iban a pasar y nos iban a marear un poco. Pero la verdad es que no hemos tenido ese problema, que era el de los gorriones. Y plagas, de momento, vamos perfectamente. Cuatro pulgones, por ejemplo, en las habas, que también el pulgón yo creo que viene siempre de regalo con las habas, y nada más. Pues el guisante lágrima es, bueno, es un producto que yo hace años, cuando me dediqué a recuperar todas las plantas autóctonas que había en la zona perdidas, fue una de ellas. De hacerlo llegar al plato desgranado, pues ya es caro, ¿no? Hace falta una media de 22 kilos de guisante con vaina para que al final salga un kilo de guisante limpio, más la correspondiente mano de obra. Y así es un guisante que sin especular con él prácticamente nada se coloca en 500 euros el kilo. Es el caviar de la huerta y orgullosos, aunque no se gane dinero con él, de tener un producto tan posicionado, bueno, pero vamos, a nivel mundial, en el restaurante. Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido que el mismo día, por ejemplo, que poníamos la variedad de lechuga de cogollo de Tudela, yo tenía ahí a la gente plantando cogollos en las fincas nuestras, y en un ciclo de 35 días que tiene una lechuga en estas fechas, más o menos, que es un ciclo relativamente corto, recolectamos 8 días antes los cogollos en la azotea que en la mejana de Tudela, que es la tierra, se supone, de lo más fértil de este país. Y lógicamente cuanto más te acercas al sol, más grados ganas, ¿no?, de temperatura. Entonces ha ido con una ligereza, con una alegría, esa lechuga que era día a día. Por ejemplo, ayer estuve midiendo y teníamos 4 grados más de calor abajo calle que en la azotea. Pero sin embargo, la exposición al sol de la planta, los rayos que coge es infinitamente más grande, ¿no? No tiene sombríos, lo tiene todo de cara, enfocado al sol, entonces no cabe otra explicación que esa.
Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
Per visitar l'hort de la Núria Sauleda no cal pujar a tanta alçada. Aquesta arquitecta tècnica de 35 anys gaudeix dels primers mesos cultivant el balcó de casa, una experiència que va descobrint amb naturalitat mentre espera acollir algun enciam.
La idea es va sortir de que vam estar pedalant en un viatge a Laos i anàvem pedalant i a cada parcel·leta tenien la seva barraqueta i llavors tenien una taula urbana, diguem, que comercialitzen aquí, fetes amb fusta i així. Vam dir, ostres, sabíem el tema de l'hort urbà i això, i vam dir, ostres, això ho hem de fer. I això deu fer 3 anyets. I vam venir aquí, vam començar però amb testos i fent alfàbregues i coses així, herbes aromàtiques i així. Per Nadal o així ens vam decidir a comprar-nos una taula i a cultivar una mica així en sèrie. Bueno, vaig comprar el llibre de pagesos de ciutat i amb això hem anat aprenent alguna cosa més. Però així, en sèrie, tampoc teníem... No en teníem ni idea. Primer era el tema del substrat, tema d'adob, que no tenia ni idea de què posar, saps? Jo hagués anat a la muntanya, hagués agafat un sac de sorra i hagués cultivat allà, no? Vaig anar a un centre que hi ha per aquí, Sant Cebrià, i els hi vaig dir, mira, vull fer això, necessito substrat, i ells em van aconsellar doncs, un substrat universal, que suposo que és el que tenien, amb fibra de coco, per airejar el substrat, i després el guano com a adob. Per fer els enciams vaig deixar uns 2 pams,
per les cebes era un pam. Bueno, em vaig colar una mica i va haver un parell de cebes que els vaig ajuntar massa i no van quedar petitones, però per la resta m'ha sortit bona. Tinc formigues, suposo que hauré de lluitar amb elles, encara no m'hi he posat. Hi ha poquetes i dius, mira, i no, de moment no fan mal als ancians ni res, però és que a mi les formigues em fan com tírria, saps? Allò, veure'n moltes m'ha d'allò. El que sí, amb els ocells he hagut d'anar al tanto perquè tinc una antena a dalt, amb magalls, pardals i així. Bueno, m'he posat com una mena de xarxeta per no... Bueno, per protegir les hortalisses, saps? Els ancians i així. Tema rec. Jo vaig una mica ulla, en plan que no hi hagi molta humitat en el... O sigui, que no quedi xopa i que el terreny que plantem, bueno, la taula té forats i això també va drenant i que tampoc estigui molt, molt, molt seca. Després, quan arribo, miro i als migdies, de tant en tant també m'escapo amb la meva petitona. El meu pare també puja de tant en tant a clavar-li una ullada, que clar, tampoc tinc molta experiència, saps, amb mig anyet. Doncs el que m'agradaria molt és fer el planter jo, perquè fins ara tot ha sigut anant en planter, saps, amb les oeres, crear el meu planter. Tinc ganes de fer tomaqueres també, amb les canyetes i això, però no, tampoc m'ho he plantejat ara així per fer-ho ja. No sé, és una satisfacció veure que fas una cosa i que et va creixent i saps, ho vas cuidant i així, i és una cosa molt teva. Bueno, he menjat una collita de fiams, Dius, ostres, que bons. No sé per què, però són més bons que els que compres. I, bueno, tinc una nena petita d'un any i mig i també li vull inculcar una mica el tema de cuidar les coses. Si tu corres, doncs, que pots aconseguir-ho i això. La nena també disfruta, no?, de dir, mira, va, anem a collir una fiam.
Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
Sempre és interessant escoltar el testimoni d'algú que fa poc que s'ha iniciat a l'horticultura urbana perquè permet aprofundir en algunes qüestions que sovint donem percebudes però que poden crear dubtes. La terra, per exemple, a la que normalment anomenem substrat. Un canvi de nom que no és casual, perquè quan cultivem en jardineres, testos i taules de cultiu, el més habitual és començar a fer-ho amb els preparats que comprem en vivers o comerços especialitzats. Ens heu fet arribar alguna pregunta sobre si heu fet bé plantant en un sac de terra d'aquest tipus. Malament, no es fa mai res. El que passa és que, de vegades, ens equivoquem per manca d'informació. El primer que cal saber és que no cal comprar substrat cada any, ja que podem reciclar-lo, removent-lo, primer per descompactar-lo, i afegint-hi adob a continuació. Un sac de substrat universal no és mai una mala opció. Al contrari, és la més habitual degut al desconeixement sobre el cultiu d'hortalisses. És important que aquests primers mesos de cultiu us fixeu en com es comporta el substrat en el que cultiveu o bé la terra del vostre hort. Per exemple, quan regueu, mireu si s'humiteja bé i si la terra es veu l'aigua ràpidament o es queda surant a la superfície. Si s'asseca molt quan hi toca el sol i s'esquartera, o només ho fa la capa superficial per acció de l'evaporació. Afegir matèria orgànica, i quan diem matèria orgànica ens referim als adobs a base de fems o compost, acostuma a ser la millor forma d'anar estructurant una terra amb algun d'aquests problemes. Si estem fent un hort a terra, depenem del tipus de terra base amb el que estem treballant. Pot ser argilosa, sorrenca, però a base d'anar-la treballant any rere any, veurem que canvia i sempre millora. Podem comprar substrats de molts preus i qualitats, i normalment els problemes més habituals són dos. O bé és molt pesant i això afavoreix que es compacti i quedi dur com una pedra, o és tan fibrós que l'aigua queda surant per sobre i no s'humiteja bé. En el cas de la Núria ens explicava que havia començat a cultivar en un sac de substrat universal i com a adob li havien donat guano. Aquest tipus de substrats són una barreja de diferents materials amb un contingut que pot variar molt d'una marca a una altra. Si l'observeu de prop, crida l'atenció la presència de dos tipus de boletes. Unes són blanques i recorden el Porexpan, però no ho és. Es tracta de la perlita, una mena de vidre volcànic a base d'obsidiana. D'aquest vidre en fan una mena de crispetes quan els sotmeten a d'altes temperatures, de les que en resulten aquelles boletes lleugeres i amb una gran capacitat d'absorció d'aigua. És per això que alguns fabricants l'incorporen a les barreges de substrats, ja que millora l'aireació i la retenció d'humitat. Les segones boletes que podeu haver observat solen ser de color groc i és un tipus d'adob que es va desfent a mesura que anem regant. No sempre hi ha aquestes boletes, ja que el fabricant pot haver optat per afegir un adob a base de fems, compost o altres que permeti iniciar qualsevol cultiu amb tot allò que la planta necessita. Però al cap d'un parell o tres de mesos, i especialment si estem cultivant hortalisses de cicle llarg, haurem d'afegir-hi adob. Les hortalisses de cicle llarg són les que viuen més temps a l'hort. Per tant, necessitaran més aliment, és a dir, més adob. En aquest sentit, el guano és una bona opció per realitzar aquest adobat de manteniment que necessiten aquestes plantes, afegint un polsim i removent-lo amb la capa superior del substrat o bé barrejant-lo amb aigua de rec, ja que també el trobarem en format líquid. L'aspecte d'aquest tipus d'adob, si hem optat per l'opció sòlida, ens pot sorprendre, ja que és com una pols fina en què podem trobar algunes branquetes petites i canons de plomes d'ocell. No us estranyeu, és un adob a base d'excrements d'aus marines, ratpenats i d'altres. Per això, si l'utilitzeu, us recomanem afegir-hi una mica sobre el substrat i tot seguit remoure-ho amb la capa superior o regar perquè s'incorpori i no marxi volant de tan fi que és. Que vagi bé pel manteniment, però, no vol dir que sigui el millor per preparar el substrat de cara a una nova plantació. Sempre recomanem adobs a base de fems animals o compost perquè afegiran no només nutrients, sinó també volum i estructura, millorant el substrat amb el que heu començat a cultivar. Com sempre diem, l'experimentació és vital en qualsevol tipus d'aprenentatge i a cada temporada que passi, veureu com en sabreu més.
L'Àngel de l'Hort.
Avui us parlaré del maduixot. El coneguem com Fragaria pesca i és de la família de les rosàcies. De fet, el maduixot prové de la maduixa. És una hibridació de les maduixes clàssiques dels nostres boscos que es va fer durant el segle XIX, on vam aconseguir derivar aquelles gruixudes i sucoses que coneguem com maduixots. És una planta compacta de la que normalment surten ramificacions laterals que la coneguem com estolons i es reprodueix per aquests estolons. El maduixot es cultiva durant tot l'any, però normalment produeix a primavera i estiu. Jo crec que és un cultiu que no pot faltar al nostre hort. Com a marc de plantació trobem que hem de posar els maduixots cada 30 centímetres i si hem de deixar passadissos els farem entre 1 metre i 1,2 metres. El seu cultiu és perenne, per tant és molt important que estigui en un lloc de l'hort que no es destorbi per posteriors cultius. En termes de temperatura hem de tenir en compte que la mínima de supervivència és de menys 12 graus, per tant és un cultiu que resistirà molt bé les temperatures baixes. Si el fem en hivernacle o mitjançant petits túnels o encoixinats, trobarem que ens avançarà la producció molt més. És molt important l'encoixinat amb maduixot per dues raons. La primera és que no ens permetrà que les males herbes s'instal·lin en el cultiu, com que és un cultiu molt baix. Si tenim un encoixinat prou resistent, tindrem que les males herbes les tindrem controlades durant tot l'any. I el segon, molt important, és que si tenim un encoixinat plàstic o de palla, tindrem sempre una maduixa neta a l'hora de consumir. Hem d'eliminar els estolons quan siguin excessius, quan hi hagi molts. A la tardor, fins i tot, eliminar-los totalment per no debilitar la planta i oferir un espessor de planta tan gran que la debiliti. Hem de treure les fulles seques i en mal estat. És un cultiu ideal per fer fora de sol. Els recs sempre han de ser regulars i els adobats també constants. Com a plagues més importants, podem trobar insectes devoradors de fulles, podem tenir problemes d'àcars, hem de vigilar i estar molt al tanto amb els imats, cargols, baboses, hem d'estar al tanto amb les cotxinilles, allò que coneguem com el bitxo bola, aquell insecte que el toquem i es converteix en una boleta perquè té molta carència per menjar-se els nostres fruits de maduixa. És una planta amb tendència a engrudir-se per falta de ferro. Per tant, un calat de ferro de tant en quant li anirà molt bé.
No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantèlia.com o escriu-nos a plantèlia@plantèlia.com.
Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas. Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
En aquest cas us parlaré del cirerer, un arbre que ens dona una fruita meravellosa, precisament que és ara el temps, aquesta zona de varietats que des del mes de maig fins al mes de juny, juliol, tenim una fruita deliciosa de gust i boníssima per desintoxicar el nostre organisme. Inclús hi ha el tema de fer una cura de cireres, per exemple, menjar durant 2 dies només cireres. Cal dir que és un arbre conreu, és bastant senzill, sempre que es respectin 3-4 normes molt bàsiques, però que si no es respecten provoquen que l'arbre a la llarga es mori o tingui malalties, etc. La primera és que que ha d'estar plantat en un lloc que hi hagi un drenatge molt bo. Inclús és millor, sempre diuen, que l'aigua no arribi mai a tocar la soca de l'arbre, si pot ser. I una cosa també molt important, la poda que es fa, si es fa una poda de formació o una poda de manteniment, s'ha de fer sempre després d'una setmana o 15 dies d'haver fet la collita del fruit. És una cosa molt estranya, no? Tots els arbres fruiters només se fan la poda a posteriori, quan ja l'arbre no té vegetació. Perquè és la cicatrització de les ferides que provoqueu quan talla una branca, no li provoca una de les malalties pitjors, que és el que se'n diu la pega, unes secrecions com a enganxoses de resina, que és un atac d'un insecte que provoca aquesta malaltia. Si fem aquesta poda correctament, no ho tindrem, aquest problema. Però us volia parlar també de una cosa que de vegades llancem, el que diguéssim els mànecs, les cues de la cirera. Aquests mànecs o cues de la cirera són boníssims, secar amb bé, diguéssim, inicials ben secs, que faci una... i fer-ne infusions. Són boníssimes contra la diarrea i contra la bronquitis, porten molt astringents, i a més, són boníssimes perquè tenen un efecte diurètic, és a dir, ens ajuden a treure fora l'excés de retencions de líquids per aprimar-se, etc. No? La fulla, a més, té propietats antianèmiques, que porten molt ferro, es pot posar a la manida, però és recomanable, el que dèiem sempre, la infusió extreu més propietats de la planta. Llavors, una infusió de fulles de cirerer, doncs, té propietats antianèmiques. També, a més, ens ajuda, en el cas de gent que tenen gasos a l'estómac, els pinyols de les cireres, un cop secs i deixats secar un temps, un remei molt bo per un dolor muscular, posar-ho a un lloc calent, posar-ho al forn o al costat d'un radiador, i el pinyol de l'oli de la cirera reté molt, molt, molt l'escalfor. Llavors, aquests pinyols posats en una bosseta de roba, no sé, una quantitat d'aproximadament un quart de quilo, 300 grams d'aquests pinyols, posats a la zona que fa dolor, manté la zona calenta durant molta estona i té uns efectes també d'alleugeria el dolor.
És l'hora dels pagesos de ciutat.
El ventall de propietats beneficioses per a la nostra salut dels cirerers gairebé convida a plantar-ne un. I, de fet, cada cop són més els pagesos de ciutat que opten per dedicar part del seu hort al cultiu d'arbres fruiters. Varietats que, tot i que exigeixen força espai, són tan productius com desconeguts. Qüestió a la que ens ajudarà a posar-hi remei el senyor Joan Costa, que és professor de producció vegetal del Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria de l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Senyor Costa, benvingut a Pagesos de Ciutat i gràcies per atendre la trucada del programa.
És un plaer estar amb vosaltres.
Els arbres fruiters es poden adaptar a un cultiu de petit format com pot ser un terrat, un jardí, una petita parcel·la?
Parlar d'arbres fruiters és molt general. Vull dir, cada espècie necessita les seves característiques. El que s'ha de tenir en compte sempre és que estem parlant d'un arbre perenne. O sigui, que vol dir que, a diferència de l'horticultura, que plantes i culls el mateix any, i l'any que ve, si no t'agrada, canvies, en fruiters el procés és més llarg. Pensem que un noguer estem parlant de 30 anys, o una olivera estem parlant de molt més temps. La majoria dels fruiters es considera un torn d'uns 15 anys, més o menys. Això què vol dir? Doncs que nosaltres agafarem un fruiter, el plantarem, estarà un temps juvenil, vol dir que estarà allà però no farà fruita, ni anirà creixent, després començarà a produir i el tindrem durant 7, 8, 10 anys on començarà a caure i l'haurem de treure. Què vol dir això? Que qualsevol error que cometem un any ens queda allà. Si té un problema molt greu amb una malaltia o una plaga, allò ho portarem durant uns quants anys. I sempre s'ha de tindre en compte aquesta una mica de previsió. O sigui, la iniciació de la flor en fruiters sempre té normalment en compte lloc l'any anterior el que collirem. Per tant, el que ens afecta en un any no només afecta aquell, sinó afecta també els següents. I l'altre tema normalment és que pel seu tamany i port normalment són fixes, no els movem amunt i avall, tot i que es poden créixer també en contenidors grans, però pues, hem de tenir en compte que estem limitant molt l'espai del seu creixement. Vull dir, una vegada comença a produir, hi ha una sèrie de coses que també s'ha de tenir en compte. Hi ha arbres que necessiten una, que nosaltres anomenem polinització creuada, que vol dir doncs, que necessitem que hi hagi una altra varietat diferent que li subministri pol·len. Cas típics, podríem dir, moltes de les pomeres i pareres ho necessiten. Alguns dels ametllers tradicionals també. En canvi, un presseguer no. Un presseguer, tu tens un sol presseguer i et produirà bé.
Ens ha parlat abans del temps que trigarem a fer la collita d'alguns fruiters. Quin seria el més apropiat pels impacients?
Home, el presseguer és molt ràpid. Plantes ràpidament. A més, o sigui, el que té el presseguer és que si són varietats tardanes tindrem bastants problemes amb la mosca, que s'anomena. I haurem d'anar al tanto. A plantes, i potser el tercer any, segon, tercer any, ja pots tindre algun préssec. A mesura que vagi creixent la planta, després n'hi ha produint més quilos. No necessita una altra varietat. Va bé que hi hagi insectes quan la floració, però no és imprescindible del tot. floreix una mica abans i a vegades en condicions certes gelades tardanes el poden afectar bastant. Això és un risc típic que tenim també a la zona de Lleida. Quan s'hi venen glaçades tardanes, una mica abans de la floració ja l'arbre es torna molt sensible i temperatures per sota del zero, a partir de 2 sota zero, poden donar problemes de matar la flor per gelada.
Més enllà de les nostres preferències, què és el que hauríem de saber respecte a l'adaptació de les diferents varietats a la terra del nostre hort? Podem cultivar qualsevol fruiter en qualsevol tipus de terra?
El rang és molt semblant. L'únic que hem de tenir en compte, més que el terra, a veure, el terra que necessita un sòl ben adobat, amb un pH més aproximat al neutre, vaja, la majoria dels sòls. A veure, segurament si tenim un sòl que és bastant calcari, és a dir, que per tant té un pH més alt, i plantem un presseguer, com no anem al tanto amb el patró, tindrem problemes de clorosis. L'arbre ens es tornarà groc. Haurem d'aplicar uns quelats o ferro per treure aquest problema. Quan estem parlant de petits terrenys, és molt fàcil adaptar-los. O sigui, l'únic que hem de tenir en compte és que pugui drenar bé, això sí que és molt important. L'altre problema que és molt més greu és la climatologia. O sigui, molts d'aquests fruiters necessiten certs freds, per tant, vull dir, si nosaltres volem posar una pomera al delta de l'Ebre, tindrem problemes, perquè li faltarà fred. És el que hem d'anar jugant a vegades per trobar l'espècie més adequada. En la majoria dels casos, vull dir, parlant del Vallès en aquest cas, excepte cítrics, que ho passa més malament, algun esprer també ho passa malament. Els meus pares tenen un esprer i ja ho saben, any cullen i any no cullen, perquè quan l'hivern que fa fred, doncs no pots collir, perquè el fred mata la flor.
A l'inici de la conversa comentava que és important que sobretot tinguem en compte els diversos estadis de creixement d'un arbre fruiter perquè poden aparèixer alguns problemes. Exactament de quins problemes estaríem parlant en cadascuna de les etapes de vida d'aquests arbres?
No, bàsicament és, vull dir, mentre nosaltres el plantarem, l'arbre començarà a créixer, el creixement inicial és vegetatiu i aquí és quan tenim menys problemes. El que ens interessa aquí normalment és que creixi el més ràpid possible per ocupar l'espai que li hem assignat. I quan comença a florir, la majoria d'ells també començaran a produir fruits i després s'ha d'anar a protegir més. S'ha de canviar una mica l'aspecte perquè si li seguim aportant excessius recs o excessiu nitrogen, això anirà en contra d'una producció de qualitat i bona. Un dels problemes a vegades que hi ha amb arbres de jardineria és que la gent, vull dir, perquè està al costat d'una gespa, i aquest s'hi tira bastant adob, sobretot nitrogen, i s'hi tira bastant aigua. I això sí que farà préssecs més macos i més grans, i en poma potser també, però perdran en quant a qualitat gustativa. És millor deixar la gespa a un costat, que aquesta necessita molta aigua i el regaràs més, i si pots el fruiter una mica apartat, doncs millor. Perquè i li pugui regular una mica, sobretot, l'aspecte aquest de nitrogen i aigua.
Quina pràctica de cultiu pot generar més dubtes en una persona sense experiència? Per exemple, la poda s'ha de fer per norma en tots els fruiters?
Sí, gairebé sí, gairebé tots, inclús el cirerer, que era el que estava... La gent tocava menys tradicionalment, sobretot si el vols entrar i encabir dintre d'un jardí, s'ha d'esporgar. El que fem nosaltres, diem, és fem una esporga, una poda de formació. El que intentarem amb aquell arbre no ens importa la producció encara, sinó que ens interessa és mantenir una estructura estable que la mantindrem tots els anys. Aquí, normalment, amb jardí, el que se sol fer és un que s'anomena un bas, perquè així controlem més el vigor i reduïm. Això vol dir que a partir d'un tronc inicial despuntem, deixem tres o quatre branques, i aquestes tres o quatre branques, acompanyades amb alguna més, són les que mantindrem durant tota la vida de l'arbre. Sobre aquesta, el que anomenem nosaltres, assentarem el que seran les branques de producció, els rams que aniran produint els següents anys. I aquests s'envelleixen i s'han d'anar renovant. I aquí jo crec que és on genera més problemes. I a més, el que deia al principi, si fas uns talls malament, l'arbre quedarà guerxo. I sempre el tindràs així. És molt difícil rectificar-lo després. A vegades el que s'ha de fer és intentar mantenir el sentit comú. I això, recordar que quan estem formant el que ens interessa és on deixem aquestes branques i a partir d'aquí el que normalment és anem aclarim. O sigui, deixarem branques i després retallarem branques perquè tornin sortint altres de noves i que ens tornin a mantenir la producció. intentant mantenir aquell volum d'arbre a l'espai que nosaltres li hem assignat.
Tant pot afectar la producció una mala poda?
Sí, sí. L'esporga és, jo diria que és la primera aclarida que es fa en un arbre. Ja a partir de l'esporga, passant un comentari, vull dir, molt típic de l'olivera. L'olivera, si tu la tens amb secà, el que fas és fer-li una esporga molt forta. Per què? Perquè tens molt poca aigua i el que vols és reduir la... Has d'ajustar la producció a l'aigua que tens. Per tant, aclareixes molt fort, deixes molt pocs rams. Si passeu un dia per les Garrigues, veureu, a part que és una veritat dèbil, és que són, el que anés a ensecar són arbres petits i molt aclarits. En canvi, si entrem amb aigua, se't deixa ja un arbre més gran i més dens. Per què? Perquè la capacitat productiva ens ve regulada perquè ja tenim més aigua i, per tant, intentem optimitzar al màxim aquesta producció. El mateix passa amb l'esporga, amb un fruiter, encara que tinguem aigua. Si hem de deixar-ho suficientment aclarit perquè permeti entrar, ja estem fent primer una aclarida. Per què és important aquesta aclarida? Pel tamany del fruit, sobretot, i perquè no entrem en problemes d'alternança. Quan tenim fruiters, jo ja he dit al principi, normalment un any es produeix el que és la inducció floral, i l'any, després de l'hivern, surten aquestes flors. O sigui que les flors que nosaltres veiem i un any, en la primavera, ja estan preformades a el que seria l'estiu de l'any anterior. Per tant, si nosaltres tallem malament, o sigui, o deixem massa fruits, per exemple, un any, el que ens passarà? Això afecta molt malament a la inducció. Un excés de fruits molt alts farà que tinguem poca inducció i, per tant, l'any següent, poca floració. Ves, com que aquell any hem tingut molt poca flor, tindrem pocs fruits. Què farà? Que la inducció augmentarà molt. I així es va produint el que és una alternança amb la producció molt típica d'alguns fruiters. Per l'altra banda, si nosaltres volem un cert calibre, perquè a ningú li agrada menjar cosa petita, doncs hem d'entrar a aclarir. I això bàsicament es fa amb poma, amb pera, amb préssec, prunera ja no s'hi entra. D'aquesta manera doncs, aconseguim, reduïm la producció, però augmentem aquest calibre d'aquests fruits.
Respecte a aquesta aclarida, de quina manera es fa? Quan surt la flor, quan es comença a formar el fruit?
Depèn. O sigui, en producció d'explotació, en el cas de la pomera, el que fem, utilitzem bastant és aclarida química. Quan no hi ha això, el que s'ha de fer és aclarir a mà. Aclarir a mà és el que es fa bàsicament en presseguer. No podem, o sigui, sí que ja amb màquines pot entrar a floració a fer alguna cosa, hi ha noves màquines que estan sortint ara, però a nivell de jardí l'únic que es pot fer és entrar és quan tenim un cert calibre, perquè si no no es veiem. O sigui, no és que no es pugui fer, però és que les hores que ens hi passarem intentant aclarir no valen la pena i en sobre ens en deixarem molts. I doncs s'ha de deixar realment que tinguis un calibre, o sigui, de fruit que vegis. I ja estar segurs que tindrem el quallat i que ja hem sortit de l'època de gelades.
Per això que ens explica, entenc que pràcticament és descartable que els pagesos apostin per fer una producció ecològica, per exemple, en l'aclarat.
No, es fa. Hi ha produccions molt maques. El que es fa és, amb l'aclarat ja es fa màquina. Primer és entrar a regular molt bé l'esporga ja, que és la primera aclarida. Si tu deixes, ajustes un número de branques, hi ha un tipus d'esporga francesa que el que fa és eliminar borrons, o sigui, gemes de fructificació. Per tant, ja estàs una mica regulant aquesta càrrega de l'arbre, quantes fruits podran tenir. Després, una de les que s'entra en producció ecològica és amb aquesta màquina, que té com una mena de fuets, que passen girant, i això redueix, normalment es fa a època de floració, i amb això redueixes el número de flors que possiblement quedin quallades. I després ja s'ha d'entrar... Hi ha algun producte que més o menys es pot estar permès, però l'eficàcia és molt, molt irregular. I després ja queda la aclarida manual. Aquesta aclarida sobretot es fa amb pomera. I en presseguer, el que passa que el presseguer el que es fa molt és una esporga molt més intensa. Perquè, o sigui, una de les diferències entre les dues espècies és que quan estem parlant de pomera tenim 5-6 flors per inflorescència i una gran irregularitat en quant al quallat, percentatge de quallat, o sigui, percentatge de fruits que queden respecte a la floració inicial. En canvi, en presseguer, com que s'autopolinitza i a més té una sola flor per cada borró, doncs el percentatge de quallat és molt més alt i predictible. I això fa que ja puguem esporgar molt més fi, deixant només les branques, i per el que fem és aclarir dintre d'aquell ram. Doncs hem decidit que aquell ram deixarem 2-3, doncs només deixar 2 o 3 fruits per aquell ram.
En aquest sentit, per l'arbre, pensant en els beneficis per l'arbre, seria millor, per exemple, la producció familiar que no pas la producció d'un camp?
Clar, en un camp el que s'intenta no importa un arbre específicament. O sigui, el que vas és a treballar aquella producció per hectàrea que necessites i en un arbre pots tindre més o menys, o sigui, potser no hi trauràs el 100%, potser, però el que fas és que els costos, les despeses són molt més baixes. Per què? Perquè tota la maquinària que tens, tot queda molt més amortitzada. Si estem parlant d'un hort familiar, també estem parlant que la persona que el portarà no és un especialista en el tema. Cosa que sí que pot fer la persona que té l'explotació i viu d'aquella producció.
Quins fruiters tradicionals de casa nostra s'estan deixant de cultivar?
No masses, eh? Vull dir, cap a Tarragona abans hi havia molt més garrofers, ara n'hi ha menys, però més o menys, com amb altres espècies sí que s'ha perdut més. Aquí el que es va fer, o temps enrere, es va perdre el que eren varietats més tradicionals. Vull dir, jo, bueno, abans de néixer gairebé, i si estem parlant de molts anys, la zona productora de poma, estàvem parlant de les valls del Pirineu, gairebé. Per què? Perquè eren pomes, les típiques europees espanyoles, eren pomes de valls d'ambients freds. A Lleida no hi havia poma. Ha sigut amb la introducció de noves varietats quan s'ha pogut arribar a plantar aquí, perquè són varietats ja més adequades a les condicions climàtiques d'aquí baix. I vull dir que algun canvi, préssecs, gairebé tots els que n'hi en queden pocs, n'hi ha encara de tradicionals, però clar, que té uns processos de millora que ha anat fent. Perdre dintre el que són espècies, no gaire, jo crec que és més o menys es manté les mateixes típiques que hi havia de sempre, el que han canviat les varietats.
I per contra, quins fruiters no són tradicionals de casa nostra, però es podrien cultivar aquí perquè el clima ho permet?
Uf, aquest és un tema una mica delicat. Bueno, el que està sortint ara són alguns fruiters, però passa que en zones més càlides. O sigui, s'està intentant a vegades incorporar fruita més tropical a condicions nostres. L'altre, el que ha vingut més, vull dir, n'hi havia, però ara s'està intentant posar més, és el pistatxo, per exemple. No en tropical, evidentment, o sigui, el pistatxo és un arbre que s'adequa. No és, n'hi havia algun lloc, però no és un arbre tradicional de tota la vida nostra. I ara s'està, hi ha un cert interès en la seva producció. És un arbre que s'adapta bé i no hi ha problemes de producció amb ell en condicions nostres. L'altre arbre que també està canviant, però per jardí s'ha de molt en compte, és el noguer. El noguer és un arbre, és un senyor arbre, que jo dic. O sigui, no estem parlant d'una pomera o un presseguer, estem parlant d'un arbre que creixerà molt, que s'anirà als 4 metres d'alçada. I ara, a nivell d'explotació, hi ha molt interès, perquè és un arbre, l'Europa segueix sent deficitària, i hi ha un interès de producció. Ara també estem parlant d'un dels arbres que pels que són ràpids en produir no és adequat, perquè estem parlant d'una entrada en producció de 5 i 6 anys. O sigui, planta, i a més els hem de plantar i veure que a 10 metres no hi haurà un altre arbre gairebé, perquè necessita molt volum i ens ha de taparà tot.
Es té més o menys un cens de la quantitat de varietats que s'estan cultivant actualment i de quantes s'havien arribat a tenir?
Hi ha gent que està treballant, jo no hi estic tan al tanto ara, això vull dir, hi ha gent a Manresa, hi ha un grup també que està treballant i per aquí. Hem intentat recuperar aquestes varietats més tradicionals, sobretot perquè està interessant també el que és fer el que s'anomena fruticultura de muntanya, i per això hi ha interès en recuperar-les. El que són les varietats conreades, sí, més o menys està publicat això, el Departament d'Agricultura té dades de producció. Ara, de varietats velles, em costaria trobar, s'hauria de buscar bé. No sé ara exactament on s'hauria de buscar la informació.
Fent una mica el tafaner a la pàgina web del seu departament, hem vist que vostè és responsable d'un aparell que mesura la fotosíntesi. Ens pot explicar per què el serveix i com funciona aquest aparell?
Bé, no, és un aparell molt delicat. El que fem, vull dir, les plantes, per produir, el que fan és capturar el diòxid de carboni i capturen llum. I amb això, vull dir, és l'apartat de la fotosíntesis, absorbint aigua per les arrels, a partir d'aquí són els elements que realment fa el primer pas per a la producció de matèria orgànica i biològica. Nosaltres, amb aquest aparell, el que ens permet és posar-nos sobre la fulla, al fi i al cap, que, bàsicament, si ho fem servir de forma senzilla, el que fa és, estem mesurant quanta fotosíntesi està creant, o sigui, en certa manera, quant diòxid de carboni captura en aquell moment. Això el que ens permet, clar, són dades puntuals, però que no són visibles, no fàcils d'obtenir, però que són importants per saber què està passant en aquell moment. Nosaltres al final de l'any sabrem quant carboni ha capturat i per tant podem dir quina producció té, doncs, en quant a fruita, en quant a creixement, en quant a de fulles, creixement de rams, de branques, d'arrels. Però si estem interessats en un procés específic, que saber què passa ara, doncs ho podem fer servir amb aquest aparell. Bàsicament, aquest aparell el que mesura és l'intercanvi que hi ha entre la fulla i l'ambient en quant a diòxid de carboni i d'aigua. I com que el que fa és aporta aire on està la fulla, després torna a mesurar aquest aire quan surt. La fulla el que fa és capturar diòxid de carboni, doncs per diferència sabem quant diòxid de carboni es queda. I el mateix amb la transpiració.
Avui ens hem enfilat als arbres fruiters amb l'ajuda del senyor Joan Costa, que ens ha il·lustrat amb tot el que es refereix al manteniment d'aquest tipus de varietats. El senyor Joan Costa és professor de producció vegetal del Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria de l'Escola Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. Senyor Costa, moltíssimes gràcies per l'atenció i fins la propera.
Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
Els més petits de casa, esteu molt atents al que us expliquem tot seguit.
Per un cantó tenim horts, en el qual doncs, la gent pot venir doncs, a posar en pràctica horticultura ecològica, com sabeu, llavors hi ha de fet una trentena de petits horts on la gent doncs, pot aprendre i desenvolupar els seus conreus. I després també una feina molt important que fem és que diàriament aquí passen molts escolars i difonem des de la tradicional vida que tenia vinculada a la masia amb els diferents tipus de conreus que existien. Entrem molt amb el tema de l'hort, també fem monogràfics sobre el conreu del blat, sobre la vinya, sobre l'olivera. De fet, desenvolupem tots la trilogia mediterrània una per una. El Centre d'Educació Ambiental que hi ha situat a la Masia de Can Deu fa molts anys que a l'estiu ofertem activitats per esplais. El que passa que tradicionalment els esplais venien només a passar un dia, com fem en les escoles el reste de l'any, i fèiem una activitat puntual de 2-3 hores, es quedaven a dinar, gaudien de l'entorn i marxaven cap a casa amb l'esplai que havien vingut. Ja l'any passat es va pensar que ens feia il·lusió doncs, fer unes estades més llargues, en aquest cas d'entorns setmanals, en el qual els nens de l'entorn, de la comarca, poguessin durant 5 dies, o bueno, si fan 4 torns durant tot el mes sencer, gaudir apropant-se a aquest món rural i aquesta realitat dels horts, dels camps, de la granja. I la proposta, de fet, va néixer l'any passat, va tenir molt bona acollida i crec que va ser molt satisfactori. I enguany, de fet, és la segona edició que fem aquesta modalitat amb torns setmanals. Sí, la idea, de fet, és una mica aprofitar els grans recursos que tenim aquí a la Masia, doncs una mica perquè els nens posar-los en contacte doncs, amb aquesta realitat que per altre cantó els és molt desconeguda. El que fem és un esplai molt familiar, de fet, perquè els grups són petits, de fet, com a màxim, hi haurien 40 nens per torn, però l'any passat o aquest any jo crec que ens bellugarem fins i tot amb números inferiors, doncs és que el nen posar-lo en contacte amb aquest món. Llavors, per exemple, un dia el que fem és a primera hora del matí, quan arriben a les 9, sempre anem a l'hora, aprofitant que és l'hora que fa menys calor, doncs anem a recollir les verdures, fem una mica de manteniment, després pugem cap a la casa, anem als estables dels animals, cada dia ho focalitzem en un animal, per exemple, un dia doncs, ens aniríem a veure el galliner, recollim els ous, observem bé les gallines, el gall, després sempre associat, doncs, en aquest cas, si aquest dia toca el gall i les gallines, doncs fem un taller vinculat amb l'espècie animal o, per exemple, jocs, per exemple, de buscar ous amb un paller que té, doncs, que hem amagat prèviament. Llavors, aprofitant l'hora de més calor, quan seria l'última hora del matí, a nivell ja més lúdic, doncs fem jocs d'aigua, i doncs perquè refresquin una mica i així, de fet, passaríem al matí. De fet, és fer activitats molt del dia a dia, combinades sempre amb un aspecte molt lúdic de la realitat rural i això és el que fem, en definitiva. Bé, jo crec que, per exemple, el que em deixa molt és la possibilitat d'anar amb humor, veure els aliments en directe, poder-los acollir. Després, per exemple, hi ha algun dia doncs, que després elaborem les pròpies amanides. Doncs clar, això, jo crec que això els agrada molt, no? Vull dir, realment veure allò que sempre hem menjat, però ja de manera elaborada, ho he comprat al supermercat, doncs descobrir que realment, doncs, si treballem la terra, doncs ho podem aconseguir, doncs ho podem recollir, ho podem tastar, adonant-nos que realment si ho acabem ben madurat i directament de la terra, doncs té un sabor que fins i tot, en el cas dels tomàquets a l'estiu, és espectacular. Doncs jo crec que això els agrada molt, com ens agradaria a tots.
Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
Per més informació, podeu entrar a espainaturasabadell.cat o escriure a la direcció espainatura@fundaciosabadell.cat. Seguim connectats a les xarxes socials per destacar els laments de roba al Regaret, on a Twitter deia «Pobre cirerer florit, ets igual que un ganivet, anuncies la primavera i de cop ens torna el fred». Això, mentre roba Albert Turón, es referia al bé que fan les pluges compartint recepta de primavera per un hort urbà, 25 litres d'aigua, ploguts en 4 hores i un raig de sol. I tot acompanyat d'una fotografia d'una part del seu hort.
El blog Ecosfera ha publicat l'article «Por qué nuestros supermercados venden 5 tipos de manzanas si existen cientos?», on explica la història de John Bunker, un pagès de Maine, als Estats Units, que treballa per conservar varietats tradicionals. Recordeu que si voleu cultivar fruiters, aquí també hi ha diverses empreses que treballen perquè se segueixin cultivant varietats autòctones. Els podeu llegir a ecosfera.com.
L'altra cara de la moneda l'hem trobat al blog Husmeando en la Red, que publicava La fruteria más cara del mundo, parlant de la fruteria Senbikaya, la més antiga del Japó, i on podem trobar pomes Sekaiichi, que significa el millor del món, a 22 dòlars la peça, síndries quadrades a 165 euros la unitat o paquets de 12 maduixes a l'increïble preu de 54 euros.
Molt interessant l'entrevista amb la doctora genètica molecular Elena Álvarez Builla, publicada a eldiario.es amb el títol «Los transgénicos son una bomba atómica con vida propia». El tema, com bé sabem, genera polèmica i això es veu en els comentaris que han fet els lectors, el que ajuda a aprofundir en el tema i anar-se formant una opinió personal.
De l'edició digital de La Vanguardia rescatem els resultats d'un estudi que ha reconstruït les característiques de l'agricultura en els seus orígens comparant mostres de llavors i fusta de fa 12.000 anys amb mostres actuals. L'estudi ha permès conèixer les condicions d'humitat i fertilització dels cultius, així com la manera en què es van domesticar els cereals per part dels humans del Neolític.
I com sempre, reservem un espai de la collita digital a la part audiovisual. En aquest cas, i ja que hem parlat d'arbres fruiters, per recomanar-vos el canal de YouTube El Huerto es Fácil.
Este trozo aproximadamente tendrá unos 40-45 centímetros y lo ideal es que las estacas tengan una longitud entre los 15 y los 30 centímetros. A partir de esto, la mitad nos va a quedar sobre unos 20 centímetros aproximadamente cada estaquilla. Vamos a realizar el corte inferior. Tened en cuenta siempre orientar la estaca en la dirección correspondiente, siempre con las yemas para que salgan verticalmente y siempre hacia arriba. Si vamos a utilizar hormonas, no sería necesario, pero si no utilizamos hormonas, el corte de la parte inferior debería ir justo unos milímetros por debajo de la yema, porque en esa zona es donde se concentra mayor cantidad de hormonas que, entre otras cosas, van a facilitar o van a promover el desarrollo de raíces en ese lugar.
Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
Ara fem un mos des del blog gastronòmic de l'Assumpció Cavalleria. Aficionada a cuinar per la família, ens proposa fer cabell d'àngel amb les carbasses que cultivem a l'hort. Però com fer-ho, ens ho explica ella.
Això Això va ser, després d'un dinar familiar d'un, no sé si era un aniversari o el que era, vaig fer alguna cosa que els va agradar molt i va dir que un dels fills va començar, i per què no fas un blog? Per què no hi ha blog? I el blog, jo no en tenia ni idea. I la cosa va començar així, a partir d'aquell dinar, i llavors em van començar ells a buscar una miqueta des del marit i els fills a buscar a veure com funcionava la cosa, i així es va esdevindre a fer Mumu. Quin nom li posem? Quin nom li posem? Ah, com que a mi m'agrada molt platets petitons, doncs fem un mos, una mossegadeta. Podeu trobar-hi, a veure, tapes les que vulgueu, plats de cassola, plats sense, o sigui, plats normals, senzills, diguem-ne, i després plats una mica més elaborats, més que no són de cassola ben bé, però, bueno, més elaborats. Tant de peix com de carn. Normalment sóc jo, ho provo. O sigui, mentre estic treballant, a vegades, amb allò, no?, que vas donant-li la volta, jo, i mira, podria fer això, no?, o amb un producte, o el que sigui. Va, vaig a provar-ho. Que queda bé? Perfecte, se'n va al bloc. Que no queda bé? Doncs fora. Vull dir, no són receptes copiades, sinó coses que vaig pensant, mira, això podria estar bo amb això o amb l'altre. Vull dir, més aviat és, a veure, aquest cap de setmana què fem? Carn, no, que fem peix, fem coses a la brasa. Doncs llavors hi ha plats a la brasa, o sigui, coses elaborades a la brasa. O sigui, a veure, si és una recepta que ha esdevingut arran d'una trobada familiar, d'un aniversari, llavors explico que aquesta recepta, si això està fet per aquest motiu, o sigui, preparats per aquesta ocasió. I si no, doncs directament la recepta. Aquesta setmana, des del blog Fem un Mos, us recomanem preparar un cabell d'àngel, una confitura de cabell d'àngel. Llavors, els ingredients són una carbassa de cabell d'àngel, el sucre, segons el pes, un cop neta, mitja llimona per quilo, un cop neta, i una copa de moscatell d'Empordà d'Espolla, que li poso jo. Llavors, primer que tot, encenem el forn a 180-190 graus i posem a dins, amb una safata, la carbassa, que l'hem netejada, o sigui, li hem passat per aigua. I llavors, amb un gabinet, la punxem una mica, costa una mica, és una mica dura, eh? La posem durant 70-90 minuts a uns 180-190 graus. Passat aquest temps, la traiem, deixem que es refredi, perquè si no, no la podrem tocar, i quan ja la tinguem freda, o gairebé freda, doncs llavors la partim, la tallem, i anem traient tot el de dintre, separant, això sí, les llavors i els filaments més llargs, que és on hi van les llavors. La resta la posem, o sigui, la part neta, diguem-ne, la posem en una balança per saber-ne el pes. Llavors, jo hi poso 600 grams de sucre per quilo de carbassa, perquè no ens agrada gaire dolça. Llavors, aquesta carbassa la posem en una olla, posem el sucre, posem la llimona tallada a trossos i el vi dolç. La portem al foc i la deixem coure, doncs, a foc molt lent durant una hora i quart. I anirem remenant molt sovint perquè no s'enganxi. I amb dues forquilles anem separant perquè queden trossos grossos que s'han de fer fils. I amb dues forquilles anem fent els fils. Quan canvia de color i té un punt ja d'oradet, doncs ja la tindrem llesta. Llavors ens traiem l'olla del foc, deixem reposar uns minuts, ja tindrem els pots esterilitzats, els posem, la posem a dintre els pots, els tapem i els poso del revés. Els deixo així 24 hores, ficats al revés. I ja la tenim feta i, a més, feta al buit.
Cada dia som més pagesos de ciutat.
Entretinguts amb la confitura que ens proposa l'Assumpció, ens apropem al final del programa agraïts, com sempre, a que ens ajudeu a cuidar l'hort i a contribuir a que cada dia siguem més pagesos de ciutat. La setmana que ve tornem amb més coneixements per compartir. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres preguntes, consells o curiositats a pagesosdeciutat@gmail.com o als perfils del programa a les xarxes socials. Si voleu fer consultes més directes a l'Ester, us atendrà a picarona@blog.cat. Ester, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A partir d'ara tot queda en mans del Xavi Nuses, el Diego Fernández i el Sergi Alonso al control tècnic, amb una collita musical que avui porta el nom de Biel Majoral, cantant-nos La fruita primerenca. Bona setmana.
Quan l'arbre no val la fulla, quan l'arbre no val la fulla i ella tota sola cau, i vos em vas dir festejau, i vos amb altri festejau, i amb mi que em pau on s'avuia. Ai, la fruita més primerenca, i la fruita més primerenca i na la flor de la maler. I senyor rei, un altre encell, la reina en el corral té una por mera hivernenca. Ai, que la fruita més primerenca i que la fruita més primerenca i que la flor de la cada dia de matí, quan m'aixec, m'arrent sa cara. Ai, ben qui fa una rialla. I ben qui fa una rialla, i per qui se'n vol riure de mi.